puesta en el estado de nuestras cuentas, que a diferencia de otros, pues no han sufrido ningún caso de financiación irregular desde que yo soy secretario general del Partido Socialista.
12:04 minuts, amb més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 23 d'octubre, i avui la veritat és que no ho havíem fet expressament, però ens ha quedat un programa molt musical, un programa que crec que serà difícil per jo, perquè la veritat és que entrevistar amics, a companys i a gent que t'estimes és tot un repte, però mirarem de fer-ho el millor possible. Per aquí passaran en Joan Barber i en David Serra, de Projecte Mut, per parlar del 20è aniversari de la banda, que celebren aquest cap de setmana amb un concert a Sant Carles. També parlarem amb els programadors d'Eivissa Clàssica i Dones de Llum, Nelisa Ortiz i en Carlos Vesperinas, que ens parlaran d'aquests dos projectes i de moltes més coses que tenen entre mans. I completarem el programa parlant amb el músic i periodista Pere Prieto sobre el concert d'aquesta tarda, el que repassarà tota la història del saxòfon. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:05, gairebé 6 minuts, ja sabeu que, tot i la música que ens espera abans, hem de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant d'habitatge, perquè l'Ajuntament d'Eivissa destinarà un solar al centre de la ciutat a la construcció d'una vintena d'habitatges de lloguer social per joves.
Sí, ho va anunciar ahir l'alcalde Rafael Triguero durant el debat sobre l'estat del municipi. Els habitatges estaran ubicats a un solar situat al carrer d'Isidor Macavich, que estava cedit al Ministeri de l'Interior. Triguero va incidir en que de la falta de pisos i cases es deriva la proliferació d'assentaments. L'alcalde va assegurar que actuaran amb sensibilitat per atendre les persones, però també amb contundència. El sentim.
Hoy quiero lanzar un mensaje alto y claro. Los que están establecidos o piensan volver a establecerse en asentamientos la próxima temporada, que se vayan haciendo la idea de que desde esta institución no se van a normalizar ni permitir los asentamientos como forma de vida.
Pel que fa a mobilitat, l'Ajuntament d'Eivissa invertirà més d'1,5 milió d'euros en la millora dels aparcaments dissuasius i treballa també en la redacció del projecte per dur a terme 3 aparcaments en alçada que sumaran fins a 4.000 noves places.
I precisament en relació als estacionaments, l'Ajuntament ha informat que l'aparcament d'Espou Sant, situat junt a l'Escola Mestral, romandrà tancat des d'avui per realitzar diferents treballs de manteniment.
Està previst que els treballs estiguin enllestits en 3 dies. Escoltam la regidora d'Obres i Vies Públiques, Blanca Hernández.
El parking de Pou Sant ya tenía algunas deficiencias y algunos baches, pero se han visto muy, muy afectados después de las dos lluvias fuertes del último mes. Entonces, dentro de estas obras que estamos haciendo como de emergencia, queremos dejarlo bien planteado con las pendientes, de manera que escurra el agua hacia un punto bajo y no queden varios baches como ahora tenemos.
I canviem ara totalment d'assumpte, Nieves. Parlem de violència de gènere, perquè les denúncies presentades a Eivissa en el segon trimestre de l'any han augmentat un 24%. Són dades publicades pel Consell General del Poder Judicial.
Sí, entre abril i juny d'enguany s'han comptabilitzat un total de 395 denúncies per delictes de violència contra la dona al Partit Judicial d'Eivissa. El 80% de les denúncies són per lesions i maltractament físic o psicològic. D'elles, 220 les han presentat les mateixes víctimes, 216 mitjançant estat policial i 4 directament als jutjats. Segons l'informe trimestral del Consell General del Poder Judicial, el 93% dels homes jutjats en aquest període han estat condemnats.
I parlem ara de medi ambient, perquè s'ha iniciat el retorn de la Posidònia a les platges del municipi de Sant Josep per protegir-les i garantir també la retenció natural de l'arena davant dels temporals que estan previstos per aquest hivern.
Les feines de retorn de la Posidònia, que es va retirar a l'inici de la temporada turística, van començar el passat dia 20 i s'allargaran fins el 30 d'octubre. L'actuació situació permet recuperar l'arena que s'hagi pogut arrossegar durant les operacions de retirada i assegurar que la Posidònia continuï desenvolupant la seva funció ecològica i protectora, que és clau en la formació natural de les platges. Enguany l'Ajuntament ha començat les feines a les zones amb menys ocupació o en procés de tancament, diu, per no perjudicar establiments i concessionaris que encara puguin estar oberts.
I deu deixar amb aquí, Nieves, pel que fa a la repassada de l'actualitat. Després t'escoltam.
Fins després.
Fins ara. Són les 12 i 9 minuts i comencem amb música.
Pots venir en voler volant, pots entrar per tu estar obert. Papallona que la llum artificial l'estimes tant com el cel obert.
David Serra, cantant de Projecte Mut, molt bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Joan Barber, músic, productor, multiinstrumentista, com estàs?
Pues molt bé.
Em fa molta il·lusió que sigueu aquí, eh?
A nosaltres també ens fa molta il·lusió que
home,
te faci
ja
molta
hora,
il·lusió
eh?
Que
ja
em faci
hora.
Il·lusió.
Un altre dia m'ho cites una mica més tard, que per nosaltres això és un madrugón, eh?
Veritat,
és molt
ho sé, ho sé.
Això
que tenim una hora
no fa,
molt lenta pels músics, eh?
És molt pronta, és
us
molt
us havia legal. Demanat un acústic, però no vaig voler forçar...
Uau, i encara us demanes de cantar, no, però si no, no són persones.
En aquesta hora
no massa d'hora, no?
En aquestes hores, si hagués set un elèctric, que poguéssim anar enxufats a corrent.
Exacte.
Encara tens més energia, però així amb...
Sí, quedaria flac.
En generador quedaria un poc raro.
No, no, la gent que us vulgui escoltar aquest dissabte a partir de les 9 a Sant Carles, eh? Allà en plena forma, eh, David?
Sí, a més hi ha el juego del calamar aquell.
També és veritat, sí.
Que haurà proteïna
per tots.
Espero
que el desenllaç no sigui com el de la sèrie coreana, eh?
Bueno, serà una sèrie de Sant Carles.
Exacte. Molta expectació, no?, la que s'ha creat amb aquest concert.
Home, sí, perquè ho hem mirat de que fos així, precisament perquè fa 20 anys que van començar i a lo tonto que es diu, pues, bueno, pues això, han passat 20 anys i,
20 anys.
I no ens hem enterat.
I
bueno, pues, era sa hora, era el moment, perquè llavors ja l'any que ve pues, ja no som 20.
L'any que ve
ja som 20 i algun més.
Exacte. Perquè vau decidir aquest dia, en concret, aquest escenari a Sant Carles, jo crec que teníeu l'objectiu de col·lapsar el poble, no directament.
No, va ser una casualitat perquè ells, la Fira d'Escalamar, estaven buscant pues, bueno, una actuació que fos més o menys... important, i no és que nosaltres siguem més importants que els altres companys, però bueno, la data sí que és una cosa que no tothom té la sort de poder complir, que són 20 anys de carrera o de trajectòria.
Exacte.
Entonces, ells estaven buscant una cosa com... algú com nosaltres estàvem buscant un lloc per poder celebrar aquests 20 anys i bueno, i vàrem dir, bueno, pues ja està, ho tenim fet. A més, a la Fira d'Escalamar, que nosaltres som, jo no sé si se me veu a la ràdio, però...
A la ràdio és complicat, vora, però...
Però tenc l'escolor de pell
jo te l'escric, jo l'hi descric. Blanca, sí, amb puntets així, que canvien de color.
Sí.
El toques així,
sí.
I estic tocant ara
sí.
I està canviant de color.
Sí, em pos calent...
Fent... I
calent, vermell, negre, tirant a granate, però ara l'he mullat, ara torna a ser
sí,
blanc.
Com es diu això que... Com...
Mimetisme.
Exacte,
sí.
Es mimetitza amb l'entorn, no?
Sí, amb l'entorn. Ara li ha tocat això, se li ha quedat amb l'espuma sí. Del micro.
Sí, que rosa.
Ara així estic... rosat, així escarlata.
Ara tens la cara rosa, sí.
Meravellós.
Sí, és que és una passada.
Escolta'm.
Es que la mà són així.
Parlem de Projecte Mut. Parlem de Projecte Mut.
Vale, vinga.
Que, clar, està en l'entorn de la Fira d'Escalamar, però jo vull parlar de Projecte Mut, perquè en teoria el programa no era gastronòmic, avui era musical.
Ah, bueno, però saps què passa? Però clar, que si anem en el pòster ha posat un calamarello enorme
sí.
I projecte molt en petit allí i la letra pequeña, saps?
O sigui, els protagonistes
és Escalamar. És Escalamar. Nosaltres passam allí de passo.
Exacte.
Claro, però Escalamar és el més important durant tot el dia.
Exacte. En quin punt es troba ara mateix el projecte, mai millor dit, de Projecte Mut pel que fa a nous concerts? No sé si teniu pensat entrar a l'estudi, gravar nou material, etc.
Entrar a l'estudi, podem entrar perquè
coses...
tinc jo la clau,
sí.
Entonces podem entrar.
Sí.
Però en principi jo crec que el que vàrem fer va ser fa un any, després de 5 anys d'estar aturats, sí. Perquè en David i jo pues, estàvem en Joven Dolores i estàvem en altres projectes, i senzillament era tornar-nos a juntar, hi havia molta gent que ens demanava si podíem tornar a fer concerts, i jo crec que estem... des del meu punt de vista està molt bé perquè podem fer concerts sense fer-ne massa, no cansar la gent, passar-nos-ho molt bé, fer disfrutar el nostre públic i ahí és nada.
I també dic que són 70 cançons. I hem mirat d'anar tocant algunes diferents, però no tocar amb les... Hi ha obses obligatòries que la gent ens la demana.
Però sempre són?
Hem anat... Què, perdona?
Que són? Aquestes bueno, que sempre pues, us demanen.
Per exemple, Illa, Lord...
La nit artificial...
Sí, tot això, Junts... Sí, temes així que, bueno, pues, que la gent que m'ho segueix... Ja
aquesta que sona, que es nota estim...
Vale, i bueno, pues, com tenim moltes, pues, bueno, perquè anem a fer... Sí, realment és una cosa més local, perquè quan vàrem tenir la primera etapa, diríem, abans d'aquests 5 anys de descans, va ser molt pel territori català, França, sud de França, València, tot allò, tot el que és les zones de catalanoparlants, diríem, pues, bueno, allà vam tocar bastant, no? Però bueno, ara ens van centrar pels nostres, diríem. Uh-huh. Eivissa, Formentera, bueno, les Illes Balears, bàsicament.
Exacte.
I ja està, i no cal fer un altre disco per això. Ara, si la cosa pues, pinta bé i se mos ocorreix, perquè tot això depèn de nosaltres dos. I un dia mos aixecàvem i dèiem, vinga, què, fem un altre disco? Pues un altre disc, no hi ha cap pega.
Exacte.
No passaria res. Però bueno, el subjectiu ara és poder anar tocant i... amb el que tenim, que en tenim material de sobre.
Que hi ha prou repertori,
sí,
eh?
Sí, sí.
Parlàvem d'aquestes 70 cançons i fa un any és això, no? És aquesta petició del públic, aquesta, no sé, com voluntat que hi havia per part de la gent que us estava demanant que Projecte Mut tornés, no, Joan?
No, i ganes d'ajuntar-nos nosaltres
també.
Al final, sí. Quan hem tornat a tocar amb els músics amb els que vàrem començar. Perquè després, com bé deia en David, vàrem tenir aquella etapa de 7-8 anys que vàrem estar girant més per fora de les illes i ja vàrem començar a treballar amb músics que vivien allí a Barcelona, que eren eivissencs, la majoria, però vivien allí perquè si no, no era, logísticament no era potable, no? I tornar a tocar a Eivissa, amb sa banda ens acabàrem començar a tocar amb David Adán, Antoni Amores, amb Franco Goyos, amb Chico Bufí, Esberro, ara també tenim a l'acordeón en Raúl Moya, pues, no sé, mos feia gola tornar-nos a trobar, tornar-nos-ho a passar bé. Jo personalment també hi ha un punt que dius, després de la pandèmia em va passar una cosa que va ser, mira, la vida és molt curta i passen moltes coses dolentes, entonces, què té de dolent tornar a fer algun concert en Projecte Mut? Sí, tot són coses bones. Vull dir, tothom estarà content, naltros dalt de l'escenari, la gent baix de l'escenari.
Sí, senyor.
Per què no?
Jo pues, no ho hauria dit millor.
Tornem-ho a fer. Bueno, així ho vàrem parlar, jo sí, crec, quan va sorgir.
Clar, 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 no hi havia cap pressió de cap tipus, era goig i ja està.
Clar, és a dir, en el moment en què decidiu fer aquesta aturada, la definiríeu com a descans, perquè en cap cas el grup es va arribar com a dissoldre o el projecte mai vau dir això s'acaba aquí per sempre. Va ser un descans, la gent igual s'ho va prendre com més fatalista, no? Perquè realment bueno, quan un projecte així es pren un descans, tothom ja, ai...
Sí, bueno, però van tenir raó i mos poden creure, vamos, mos creuen perquè va ser així. I bueno,
un descans, no?
Un descans.
Necessari, va ser
un descans.
També, no?
Bueno, perquè teníem... Bueno, saps què passa? Amb els temes polítics de tema països catalans, països catalans, tot això, va ser quan mos va fartar una mica, no? Si érem sincers, jo, o per almenys jo... era el 2017, 2018, bueno, quan tota la fiebre aquesta independentista i tal i qual, pues bueno, va haver-hi coses que nosaltres, jo ho puc respetar, clar que sí, però va haver-hi coses que no ens agradaven, el que veiem, com que ens proposaven sempre pues, treure un discurs, un concert, un poble de X de per allà, i tenir que dir algunes coses, i com que me manipulaven, utilitzaven... Vàrem sentir, jo no sé si m'equivoco o no, però vàrem sentir que era una ferramenta que ens utilitzaven com a ferramenta política, no? I Projecte Mut, el més lluny d'això, vull dir, era cosa eivissenca, que nosaltres venim a cantar amb eivissenc, música, ho fem el millor que podem i sabem, i no ens lieu. Entonces, pues, això ens va tocar una mica els pebrots, no? Parlant, clar. I van dir, bueno, pues mira, com està, estem així, que es veu per tot, anem a descansar perquè no ens agrada mica el que ens estan proposant per aquí, per allà, per les televisions, ja tant siguen locals com diríem regionals o del país, que diuen, bueno, i ja està. I van dir, pues mira, com tenim una altra idea, que és fer un altre grup en castellà, perquè venim d'estatu, ja sabeu, i vos veia fer música en castellà i una altra sonoritat i això, va dir, pues bueno, el deixem aparcat en el Mut, el posant a la lona, el deixem en el garatge, i quan toqui, pues ja el traurem a passejar. I és el que han fet.
Fa un any.
Fa
ara.
Un any, més o menys, sí.
Per tant, després d'aquest any ara de rodatge, ja us veus amb cor, amb força de celebrar aquests 20 anys.
Sí.
Que ho dèiem abans en començar, no? Es diu aviat, però 20 anys, un projecte...
20 anys. Sí que es diu aviat. Sí.
Tan arrelat aquí a Eivissa, vull dir, tot, és tot un mèrit a resistir. No, no sé si és resistir o si vosaltres no, sí, ho veus així.
Per jo és un poc trist.
Perquè són més vells.
Vaig a desinflar els globus. Perquè ara, clar, estem ensaiant i cada volta que mos seim a la cadira, mos aixecam, feim aquesta ara moda...
Ai, per favor, no, ai, no exageris.
I ja m'ho diu que 20 anys no són...
Jo som el més jove del grup, encara. Que jo sigues més jove del grup, ja és una mala senyal.
Ahir estàvem assajant i va demanar una cadira.
Claro.
Els majors, tenis una cadira per claro, aquí, claro. No que sé, bueno, venga, ja. Bueno.
Els que són els majors que estan mirant obres tot el dia, tenen les cames més entrenades.
Una mala tarda claro. La tiene cualquiera, no passa res.
Clar. No, però això fa un any ja deies, bé, sí. Idò, sortim d'aquest descans, no? I tornem a posar en marxa el projecte. Teniu aquest concert aquest dissabte a Sant Carles. Algun altre projecte, algun altre concert a la vista o això va sorgint de manera orgànica i espontània?
Quan us diguen alguna cosa, us ho farem sabre.
Val.
En principi no hi ha res ara mateix tancat.
No, 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 cap concert, no res, però que per aquest any. Que...
Val. Bé, i no, tothom ha gaudit d'aquest, eh?
Clar que sí.
O potser és darrer.
No
sap mai.
No podeu jugar...
La vida, hi ha que viure aquest concert com si fos el darrer.
Exacte.
Perquè la vida... si ja havíeu creat expectació...
No,
és així. Totes aquestes publicacions a xarxes... No, primer una mica críptics, que no se sabia què passaria amb aquesta data, no?, que hi havia...
2005-2025, no estàvem enganyant ningú, tampoc.
No, però tothom podia pensar que serà concert...
Això és el nostre community manager, que és un poc enrevessat, però...
Val.
No és cosa nostra.
Val, però s'havia creat aquesta expectació i ara no podeu dir-li a sa gent que potser serà l'últim.
Pues jo crec que és el moment de dir-ho, perquè sí? Així sa gent...
Si és que arribem en el concert i es
claro,
pot fer,
perquè,
claro,
espera,
és que la vida...
És que no, ara no saps, perquè... sortim d'aquí de l'estudi i mos atropeia un camió.
Aneu claro. Ensenyat amb claro. Aquest encreuament, perquè...
Sí, ja, és que quasi me n'atropella un.
Ara, ah, sí?
Sí, un cisterna de castos de gasolina. Quin desastre.
Aneu ensenyat...
La vida és molt curta, ja, que aprofitar-la.
És una merda, però és molt curta.
Sí. Exacte.
I doncs, la gent que sigui seguidora fidel, perquè des de luego teniu un públic sí. Fidel. Eh?
Això sí. I sobretot, que bueno, ho vam notar en el darrer, que va ser Sant Jordi, molta gent jove, bueno, no és el fenomen, diríem, de ressonadors, perquè allò ja és espectacular, però sí que es nota que, bueno, que fa la seva feina. Ja no, la música en vivisenc, ja no diré en català, ¿vale? Ja, és que ja m'entenc, segur. Vamos, no és difícil. Que veus que és un pare, els boixos petits que tenen 8-10 anys i estan catant l'hort. Dius, bé, és un bon camí, anem per bon camí. Ha fet efecte, que és el que es tractava. No?
Exacte. I de tothom, fans, neòfits que acabeu d'aterrar en planeta Terra i no conegueu el projecte Mut, teniu una oportunitat aquest dissabte a partir de les 9 a Sant Carles en el marc preciós de la Fira d'Escalamà, on també hi seran canalles del Guateque, a més a més.
I gran reserva.
I gran reserva,
convidam també els haters. En època de xarxes socials
també?
És molt important que els haters,
sí,
els haters vinguen.
Fan una feina molt important.
I facin comentaris clar, també.
Claro. Quan més
és dolents... que sempre fan el mateix, és que en Joan està molt gord, sí, és que tal... Sí. I totes aquestes haters...
Tot suma.
Necessitem un poc
dins
això.
Dins el sac aquest tot fa bulto.
Exacte. I vosaltres també podeu venir, estàveu convidats.
Gràcies, sí. Home, moltíssimes sí, gràcies. Sí. Joan Barber, David Serra, un plaer com sempre.
Igual.
I això. I fins dissabte, no?
Molt bé, passarem
dissabte.
Gràcies. 12:22. Fem una aturada molt curtiva de menys d'un minutet i seguim amb música aquí en el programa.
IB3 Ràdio és... Participació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
Thank you.
ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Seguim amb aquest programa que ens ha quedat avui molt musical i jo estic feliç de dir que aquest mes d'octubre és un mes de molta feina per la productora eivissenca Eivissa Escènica, perquè en els pròxims dies s'inicien el cicle Eivissa Clàssica, que enguany arriba a la seva tercera edició i que portarà a Eivissa 6 propostes ben diferents des d'ara i fins al mes de desembre, i també el cicle Ones de Llum, amb una proposta mensual de concerts de música clàssica i neoclàssica amb espectacles visuals de videomapping. Per donar-nos més detalls d'aquestes dues propostes, ja tenim una vegada més amb nosaltres aquí a l'estudi, que ja està esdevenint una tradició d'aquestes meravelloses que vinguin aquí ben sovint, els promotors i impulsors d'Eivissa Escènica, el músic Carlos Vesperinas, molt bon dia.
Bon dia.
I també Nelly Saortiz, molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguts una vegada més, que em fa sempre molta il·lusió quan esteu aquí a l'estudi, perquè això vol dir bones notícies, música, cultura, i això és meravellós. Per quin dels dos cicles us ve de gust començar? Perquè Ones de Llums comença aquest dissabte a l'església de Sant Mateu, i l'Eivissa Clàssica arrenca temporada aquest diumenge a les 7 a Can Ventosa amb aquesta música meravellosa que estàvem escoltant. A veure, Pablo, puja música. Estàvem tenint aquí un debat durant la publicitat de Bajanas Brasileras, o com s'ha de pronunciar això, Carlos?
Ahí está bien, ahí está bien.
Sí? Sí, de Bach, sí. No? Entenc.
Bueno, son una obra original para 8 cellos y soprano de Héctor Villalobos. Y bueno, el nombre tiene ese nombre por esa fusión que hace entre su tradición pues del folclore brasileño con la tradición pues más clásica de Bach, ¿no? Inspirada sobre todo en Bach y en sus formas y en sus estructuras y tal. Entonces, bueno, es una cosa súper, no sé, es una obra muy única, la verdad.
Única, ¿eh? Sí. Y té una pintaza pel que estem escoltant de que és preciós, ¿eh?
Es precioso, y es que es eso, juntar 8 cellos y una soprano en un día es muy difícil, la verdad.
8 cellos que a més són ibisencs, no?
Sí.
Són ibisencs o tenen relació amb l'illa? Perquè, per exemple, sí. Està Melinda Miguel, que pràcticament és d'aquí però viu a Londres, o Miquel Àngel Aguiló, que és mallorquí però viu aquí, treballa aquí, i la resta sí que són d'aquí. De tota la vida.
D'aquí sí. Tots, eh? Sí. Vaido, començant parlant d'Eivissa Clàssica, si voleu, sí. I ara parlem d'Ones de Llum.
Bueno, es el primer año, ¿no?, que hacemos 6 conciertos. Uh-huh. Y nada, muy contentos de que siga creciendo, de que podamos seguir ofreciendo pues un festival variado. Tenemos desde Bajanas Brasileiras hasta obras contemporáneas. En ese mismo concierto también incluimos a Andrea Casarrubios. En fin, hablábamos ahora en la publicidad también, ¿no?, que un poco aposta también, pero conseguimos pues incluir obras de compositoras en 4 de los 6 conciertos, que no sé, es por comentarlo, que es algo que sería lo suyo cada vez que sea más habitual, ¿no? Y nada, es que tenemos mucha variedad, no sé si de comentar de cada uno o...
Ara parlarem, perquè a més els escenaris es reparteixen entre Can Ventosa i també la sala capitular de l'Ajuntament d'Eivissa, que és aquest espai meravellós amb una acústica gairebé perfecta, no?, pels concerts, Elisa?
Sí, optant per aquest espai també, perquè encara que tingui com menys aforament, és com més especial i es pot fer una il·luminació més xula, això, el sol és molt més envolvent, i les dues propostes que hi ha aquí són Nightclub, que seran en Carlos Vesperinas i Miquel Tura a la guitarra, que serà com la història del tango i Astor Piazzolla i tot aquest món, i després està Sidel Chiltormento, que serà una soprano i una arpista, que també és com molt, així, molt màgic i especial.
Sí, preciós. En aquest cas, com pot la gent aconseguir les entrades? Per aquesta gent que ens estigui escoltant i que, sobretot en el cas d'espais més reduïts d'aforament com és la sala capitular, però també Can Ventosa, que vulguin ja començar a reservar les seves entrades, com ho han de fer?
Pues tenen un preu de 8 euros i es pot fer a través de Ticketive o a través de la nostra pàgina web d'Eivissa Clàssica. Uh-huh. I també destacar que els estudiants de música de qualsevol lloc de l'illa tenen invitacions i poden escriure a eivissaclassica@gmail.com i li enviarem la seva invitació.
Perfecte, i també jo recomano molt seguir el vostre Instagram, sí. Perquè allà està tot el que feis, que ara parlarem d'altres projectes que estiguin, però a l'Instagram, que és a Eivissa Escènica, tot junt, allà tenen absolutament tot. Mm-hmm. Voleu que parlem també una mica d'ones de llum? Que jo sé que és una, com una repassada així molt ràpida, però com tenim poquet temps.
Jo, Laura, voldria remarcar que a Veus de Llibertat i Solitud tenim en Alina Tur.
Ostres, per favor! Violinista meravellosa.
Sí. Ha costat, però la tenim.
Ha costat, no, perquè
des de la primera edició sí, estamos intentant traer-la i, bueno, al final ja...
És que és una barbaritat. Si seguiu en Alina Tur a Instagram, lo raro és que l'hagueu agafat en un moment lliure per venir a Eivissa, perquè està a Àustria, ara crec que està de gira per Canadà. Déu-n'hi-do, no, Tur a París fa pocs dies, que bé.
Amb Llorenç Prats i amb Federico Cuevas.
Per favor, que tothom s'apunti a aquesta data, eh?
És una locura, además el programa és... precioso. O sea, son tres obras que dices, madre mía, ¿cuál más bonita?
14 de desembre a Can Ventosa, sí. Veus de Llibertat i Solitud.
No, i el 15 de novembre, per primera vegada, tenim un grup de fora.
També, sí.
Que és de Barcelona, i és un quintet de Vein Metall, que tampoc havíem fet aquesta instrumentació mai.
I també és la primera vegada que traemos com un grup formado, ¿no?, de fora, que no sea juntar a todo talento local para un concierto en concreto, ¿no? Esta gente vive de su grupo, ha ganado un montón de concursos, justo en marzo ganó un concurso a nivel europeo y, bueno, y pensamos que también incluir en todo el programa pues un grupo que le apetezca venir, que quiera participar en este festival y escuchar un poco también talento de fuera, pues es, y también lo que dices, pues un quinteto de viento mental que no lo habíamos hecho aún.
Maravilloso.
En el festival.
Alguna cosa més que vulgueu comentar d'Eivissa Clàssica? Perquè també és que Ones de Llum és molt xulo i ara parlarem molt més, que tenim temps, però volia com repassar aquests dos programes. Com dèiem, Ones de Llum és una proposta mensual, que a més un concert a diferents esglésies, en aquest cas del municipi de Sant Antoni. Mm-hmm. I quina és la música que escoltarem? Quins són els artistes que participen també en la creació del videomapping, els músics? Explica'm a tot.
Pues empezamos muy clásicos con un quinteto de Mozart, el famoso quinteto de Mozart para clarinete, que, bueno, es una obra pues súper clave en el repertorio y la verdad, yo es una obra que no me canso de escuchar tampoco. Y eso, empezamos muy clásicos, pero bueno, luego tenemos, por ejemplo, el día 22 de noviembre, un grupo un poquito más, que ya lo hemos utilizado en otros... conciertos que lo hemos titulado Faith Converters, pero bueno, de eso da igual. Que será con Joan Carles Marí, con Llorenç Prats, conmigo mismo y con
Raquel.
Con Raquel, también con una colaboración de danza.
Raquel Ortiz, ¿no?
Y eso es un concierto pues muy variado, porque hacemos desde el Cisne de Saint-Saëns, súper clásico, hasta Hania Rani, ¿no?, que es un neoclásico que nos gusta mucho también. Y bueno, luego también más neoclásico el día 20 en Cambonet, el 20 de diciembre con Feltoxitosin. En fin, hacemos trío con arpa también en San Antonio, que será como el concierto más grande en el sentido también de luces y tal, ¿no? Tenemos a Jesús de las Heras con todo el tema lumínico, que trae todo su equipo y bueno, y mapea las iglesias, cada una con su estructura y tal. Y bueno, no sé.
És absolutament hipnòtica aquesta proposta, perquè el videomapping és molt magnètic i amb aquesta música i a més dansa també en alguns concerts, vull dir, això pot ser... Ara parlarem perquè, clar, de l'èxit de les vostres propostes, però no sé si voleu comentar alguna cosa del 28 de febrer a Santa Agnès.
Serà una cosa muy pequeña, porque sí que el año pasado esa iglesia es muy pequeña. Y haremos un repertorio a cello guitarra muy minimalista también para adaptarnos al espacio también, porque es eso, cada iglesia es un mundo y a pesar de que quedan preciosas todas con las proyecciones, porque Jesús lo adapta todo según la estructura y tal, sí que vemos que en cuanto a música pues puede ser algo mucho más pequeño que las demás, ¿no? Y eso...
No, res, les entrades, si vols.
Vinga, clar, és veritat. Sí, com s'aconsegueixen, com s'ha de fer la reserva de places per aquest cicle, per a Ones de Llum?
Sí, és gratuït i el 50% de les entrades es reserva online amb una inscripció la setmana d'abans, que ho publica l'Ajuntament de Sant Antoni, amb un formulari, i l'altre 50% de les entrades es aconsegueixen a la pròpia entrada de l'església el dia del concert.
És a dir, que s'ha d'anar aviat. per aconseguir lloc, perquè és que tenen moltíssim èxit i això és una meravellosa notícia, les vostres propostes. Sobretot destaca entre el públic la gent d'Eivissa, els residents també. Valtros, quina lectura feis de quan veis que la cosa... Estic recordant ara l'última Eivissa Daurada, per exemple, el Baluart de Santa Llúcia, del Vila, un absolut èxit. En general, les vostres propostes, quina lectura feis d'això?
A ver, es verdad que, o sea, genial, lo que dices, la verdad, porque parece que todo va súper bien. No, y va todo bien, pero bueno, también hay días que van flojos, ¿eh? O sea, por comentar, por ejemplo, el otro día hicimos un concierto en Pereira con Ahmed Alom, que es un pianista, bueno, no sé, de lo mejor que hay en el mundo ahora mismo, sin exagerar, y había muy poca gente. La gente flipando, ¿no? O sea, levantada, toda la gente levantada, literalmente todo el mundo. Pero había cuatro gatos, ¿no? Y es muy sorprendente porque es verdad lo que dices, que hay muchas muchas ocasiones que, jolín, salimos muy contentos, ¿no? Del apoyo y de la afluencia que tienen los espectáculos que montamos. Pero luego hay otros que, cuidado, porque sí que... Quiero decir que no es, como se dice eso, oro todo lo que reluce,
¿sí?
O, ¿no? Que también tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta realmente, yo creo que, por ejemplo, el tema de las iglesias, yo creo que la gente también... Al final la iglesia, o sea, no por nada, pero cada vez es un sitio menos frecuentado, creo, o sea, en mi opinión, obviamente... Y reinventarlos en otra forma de espiritualidad, porque no deja de ser eso, es un momento en el que la gente va allí, se nutre de un repertorio de música, se nutre de un repertorio visual en el que pues imaginan y se salen con una idea, ¿no? Y han viajado en cierta manera, y es otra utilidad que tienen las iglesias, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que en general reinventar los espacios, reinventar las experiencias, que la gente no... Está mal, pero, o sea, no está mal, está raro, ¿no? Porque parece como que la música no es suficiente ya, ¿no? Un poco en general, a menos es mi sensación, ¿no? Que la gente busca un poco más, estamos muy estimulados por todas partes. Y no es malo, pero bueno, cuesta un poco más de crear los espectáculos en ese sentido. Bueno.
Sí, com que s'han de crear experiències més grans, que no només la música, sinó, pues... videomapping, a Eivissa clàssica, sempre fem decoracions super... que no són els músics i ja està, o la il·luminació, o mobiliari, el que sigui, està més treballat que no un concert sense més, saps? Uh-huh. Llavors, sí, sentim això, que s'han d'oferir com més coses a part de la música. Però bueno, que està molt bé i
sí, sí, contentos de fer-lo, sí, sí.
Però... I les enriqueixen, vull dir, no és res negatiu. Però sí, sí, sí.
Home, sí, que tingui un èxit no vol dir que sigui una feina senzilla.
Claro,
no,
claro.
No, i que hi ha moltíssima feinada i sou un equiparro impressionant, a més de gent d'aquí d'Eivissa, gent jove, molt professional, amb moltes ganes, i jo crec que és d'aplaudir i d'agrair que esteu fent aquesta feinada per portar-nos tota aquesta música. Us ha costat la logística, per exemple, en el cas de la banda de Barcelona que ve per Eivissa Clàssica? Clar, totes aquestes coses. O en el cas del pianista, no? De Ahmed Salom?
Bueno, vamos aprovechando muchas cosas, ¿no? Porque Ahmed venía aquí porque su madre vive en Ibiza. Y aprovechamos, dijimos, joder, ya que estás aquí, tócate algo, ¿no? Ahí, o
sea, así, muy bien, mamá, parece que no daban así, ¿no?
No, no. No, pero bueno, que aprovechamos, ¿no? No tenemos tampoco el poder de traer a alguien de Nueva York, ¿no? Así como así. Pero bueno, curiosamente lo que dices del quinteto de metales, creo que ha sido lo más fácil, porque lo difícil en realidad es coordinar a la gente de aquí.
Sí.
Porque al final un grupo formado de fuera, lo llamas, están ya ensayados y tal, y no... Quiere decir que vienen, tocan y se van, ¿no? Uh-huh. Un poco. Entonces, lo de los 8 chelos sí que es complicado.
Sí, ¿eh? Lo del día 26 de octubre, sí, a Can Ventosa.
Juntarnos, ¿no? Que todo el mundo pueda, que, bueno...
no todos viven aquí.
Esa logística es complicada, sí. Uh-huh. Pero bueno, sí, cada concierto tiene sus triquiñuelas,
sí,
¿no?
Sí, sí. De fet, el grup del 15 de novembre ens van enviar ells la proposta.
Mira.
El primer any.
Mira, el primer any.
El primer any. Teníem la idea de només gent local, i com va sorgir la idea de fer un concert més, vam dir, jolín, aquest grup està molt xulo, anem a obrir una mica les propostes i li van cridar i va acceptar, o sigui, va superbé.
Ara us preguntaré també pel tema d'obrir les propostes, però estàu treballant en més projectes, perquè crec que n'hem parlat d'Eivissa Daurada, d'Eivissa Clàssica, Dones de Llum. Què més teniu així entre mans que es pugui explicar a dia d'avui, clar? Bueno, tenim... es miren, no saben si es pot explicar encara o no.
Sí, un segur. El 4 de desembre tenim un concert que fem en col·laboració amb Fonart, que és una productora de Palma, que portarem a Marco Mezquida i Chicuelo.
Per favor.
Aquí a Can Ventosa. Sí, sí.
Meravellós. Sí,
sí. No, ells ja l'han anunciat, nosaltres encara no.
Ah, mira, i de van primícia, no?
Sí, sí,
aquí
sí.
A IB3 Ràdio, moltíssimes gràcies.
No, muy contentos de esa colaboración, la verdad, porque... Muy guay. Bueno, son Juan Carlos de Fonart, siempre nos bueno, quiere como establecer ahí un vínculo, ¿no? De intentar unir fuerzas y traer todo lo que lleven allí, pues intentar que pase por aquí también, ¿no? Y se agradece mucho bueno, esa colaboración al final, que estemos todos en el mismo bando, vaya.
Exacte. Heu pensat mai, no sé, una cosa que se m'acaba d'acudir, en portar alguna proposta fins a Formentera?
Lo hemos intentado.
Veig que estic aquí fent preguntes una mica incòmodes, eh?
No, que va. No, bueno, ya se iban surgiendo, ¿no? Pero sí, claro, siempre está ahí. La verdad que todo lo que tenemos ya en Ibiza nos lleva mucho trabajo y estamos contentos con lo que vamos...
¿sabes? Yo ya doné más feina, pero, ¿eh? Ya... Perdó, ¿eh?
No, que va. Pero sí, jolín, nosotros encantados de poder llevar cosas a Formentera. Sería bonito, sí.
Ido... A mesura que es vagin produint aquests concerts, evidentment els anunciarem aquí a la nostra agenda diària, en les escapades del cap de setmana de Nibon Aranyó, i valtros tot el que tingueu. Aquí teniu ja una cadira pràcticament que posa el vostre nom, així que vengueu a embolar. Carlos Vesperinas, Elisa Ortiz, d'Eivissa Escènica, seguiu-los a Instagram per estar ben informats de tot el que fan, que és meravellós, i moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí una vegada més.
Gràcies.
Nosaltres ara seguim, atenció, amb més música. Ja us he dit que avui ens ha quedat un programa d'actualitat molt musical i és un autèntic sacrilegi tallar aquesta cançó, però tenim aquí ja amb naltros en Pere Prieto, músic i periodista, que avui ve amb novetats perquè té un concert, Class Sax, música entre dos mons per a saxofon i piano. Pere Prieto, com estàs?
Molt bé, bon dia, com estàu?
Què se sent tornant aquí a l'estudi?
Bé, no, això, bueno, jo havia treballat aquí un temps i home, està molt canviat. Està molt canviat.
Has vist, t'han fet reformes.
Hem fet unes reformes i està tot això. Bé, està molt bé, no? Això és una mica com tornar a casa, no?
Sí, exacte. Per jo és molt estrany entrevistar un company, però clar, amb aquesta vessant de músic, no sé si per tu també és diferent, no? Estàs a l'altre costat.
Sí, ja fa anys que estic a l'altre costat i bé, no, encantat, bé, de parlar d'aquests projectes. Alguna volta sí que havia vingut a parlar d'algun llibre que hem tret d'història de la música, però bé, per parlar d'un concert que fem aquesta tarda nit, no? A les 8:30.
Aquesta tarda nit a les 8:30 a Can Ventosa, un concert que es va haver d'ajornar per aquestes pluges que hem tingut.
Sí, estava programat pel dia 9 d'octubre, Class Sax, és el títol d'aquest nou projecte que llançam, i bé, no es va poder fer, vull dir, aquell dia era alerta i important, i bé, ens el van ajornar 2 setmanes, vull dir que torna a ser dijous, és a dir, exactament igual que estava previst, en dijous, a les 8:30 a Can Ventosa, simplement que han passat 2 setmanes des d'aquell dia.
Exacte. Què ens espera en aquesta proposta que comparteixes amb en Joan Ballesteros? També saxo per la teva banda i en Joan a piano, no?
Exacte, bé, en Joan Ballesteros i jo formem un duo des de fa ja 4 anys que estem actuant conjuntament i cada any intentem fer un projecte nou, no? Que hi hagi una història nova, un concepte nou, no? I en aquest cas ens hem llançat amb Clàssacs per una mica commemorar 180 aniversari d'aquest instrument de saxo, no? Que és, bé, que és el meu instrument, no? En aquest cas, bé, partim d'una data. En realitat, les dates sempre fluctuen amb coses d'aquestes, però podem dir que el saxo va fer una primera presentació pública de saxo el 1844, quan Adolf Sax, diguem, el porta a escena, no? Que va ser qui el va inventar, i el 1846 hi ha una patent ja d'un saxo. Per tant, al voltant d'aquests dos anys, de 1844 i 1846, podem dir que compleix anys, així que estem en aquest 180 aniversari.
I aquest era una mica el pretext, no? Entenc?
Això és una mica la idea. I el que fem és partir de que el saxo, realment, quan neix, és un instrument clàssic. Vull dir, partim de que el saxo vol ser un instrument clàssic. És com el darrer instrument clàssic que arriba a la classe, com aquell germà petit, no?, que ha nascut quan els altres ja han crescut, i ara aquest germà petit, no?, pues ell arriba en el món de la música clàssica, no?, allà on hi ha el violí, el clarinet, amb 100, 200 anys d'història, no?, i ara aquest ha de buscar el seu lloc, no? I una mica partim d'un instrument pel qual s'hi composen moltes obres clàssiques del segle XIX, no?, que realment estava pensat per ser un instrument pues una mica d'aquella època, no? Vull dir, pensem que Adolf Sax, quan desenvolupa la idea de saxòfons, Adolf Sax va inventar diversos instruments, simplement que el que més va triomfar va ser aquest, no?
Amb aquest va triomfar claríssimament.
Va triomfar, i es va quedar amb el seu nom, saxofon, l'instrument de sax, i ja està, no? Però vull dir que en va inventar d'altres, no? La qüestió és que ell el que buscava era la concepció, perquè vegis, no?, quina concepció tenia. Ell volia fer un instrument que tingués la potència d'un instrument de vent metall, és a dir, d'una trompeta o d'un trombó, per això té aquest cos metàl·lic, però que tingués el so, diguem, d'un instrument de corda. És a dir, com un instrument de corda, però que es pogués tocar en el carrer.
Tot un repte,
I que a la vegada tingués la emissió, la facilitat d'emissió dels instruments de vent fusta, com el clarinet o això. Llavors va combinar, buscant això, va anar experimentant i va crear aquest saxòfon que té cos de metall, però que té una embocadura de clarinet, diguem, i té aquest so, que, home, no és un violoncel, però ell buscava una mica aquest so d'instrument de corda. Vull dir que té una concepció estrictament clàssica, no?, de potenciar el que en aquell moment es buscava, és a dir, instruments com de corda, però que es poguessin tocar en el carrer.
I per això combina perfectament amb un piano, no?, com és un instrument clàssic.
Clar, partint d'aquesta concepció, el que fem és buscar algunes obres que siguen anteriors a la invenció de saxofon, però que encaixen perfectament amb aquest instrument, no? I buscam algunes èpoques que són d'aquesta època, del segle XIX, que ja es van compondre per saxòfon, però que tenen aquesta concepció clàssica, vull dir, jazz encara no hi era ni se l'esperava, no? I després algunes obres modernes, més contemporànies, del segle XX, o fins i tot alguna del segle actual, no?, però que el que fan és veure una mica d'aquesta transició, d'aquesta ambició clàssica, no? Jo què sé, te pos, per exemple, la miniatura impromptu de Pedro Iturralde. Pedro Iturralde, gran jazzista espanyol, no?, que a la vegada va ser, crec que, el primer catedràtic de saxo d'un conservatori a Espanya. És a dir, que ell era un músic de formació clàssica, va compondre moltes obres, i amb aquest estil jazzístic però clàssic, llavors en tocam una que jo penso que amb aquest format de saxo i piano és la primera vegada que es toca a Eivissa, perquè s'ha tocat amb quartet de saxos, però la vam rescatar, bueno, la vam demanar a un arxiu de Navarra, allà on Pedro Iturralde té moltes obres allí dipositades, i vam aconseguir la versió per saxo i piano, i si no m'equivoc, jo crec que és la primera vegada que es tocarà aquí amb aquesta versió.
Déu-n'hi-do.
I és a dir, i és un impromptu, al final, un impromptu com si fos de Chopin, no, és un impromptu que comença com un vals, però que després és una improvisació jazzística, és a dir, que mescla una mica aquests dos estils.
Ostres, i ja que hem començat a repassar el repertori, que més trobarem avui la gent que vagi en el concert? Recordem, avui 8:30 a Can Ventosa.
Bé, doncs mira, algunes obres d'aquest estil, tocarem un nocturno, que no és de Chopin, sinó d'un altre autor més o menys jazzístic, que és Jeremy Norris, que també és un autor més o menys actual, no? Però després anarem 200 o 300 anys endarrere per tocar, per exemple, el concert d'oboe de Marcelo. Clar, Marcelo, que després en va fer una versió Johann Sebastian Bach per oboe i clavicèmbal. Nosaltres el farem amb saxo i piano. No és la primera vegada que aquest concert s'adapta a saxo, amb saxo soprano en aquest cas, i bé, és una obra del segle XVIII, vull dir, saxo ni era ni se l'esperava, però pensam que és una obra que encaixa perfectament amb la sonoritat d'aquest instrument. I una altra obra molt curiosa d'aquesta època clàssica que tocarem és la sonata Arpeggione de Schubert. L'arpeggione és un instrument que es va desenvolupar més o menys quan el saxo, uns 20 anys abans,
val,
i Schubert era viu en aquell moment, era un instrument com un violoncel, una viola de gamba, amb unes digitacions paregudes a la guitarra, és a dir, un d'aquests invents de la revolució industrial, com pugui ser el saxo, que no va tenir cap èxit. És a dir, va tenir un èxit, va estar més o menys de moda un parell d'anys, però va caure en desús i avui en dia ningú toca l'arpeggione.
Una llàstima, ho sentim molt.
I realment només se'l coneix per aquesta sonata de Schubert. Schubert li va fer una sonata que és preciosa, és una sonata meravellosa, que actualment normalment s'interpreta en violoncel o en viola, o en el nostre cas la tocarem el primer moviment amb saxo. És una obra, dit que l'instrument no el coneix ningú, l'obra és més o menys coneguda dins el món de la música clàssica. I bé, és una obra ambiciosa, vull dir, us ha costat muntar-la, però bé, per jo és un repte personal tocar aquesta obra amb saxo, perquè és una sonata que m'encanta.
Clar, i muntar repertori en general us ha costat trobar i decidir quins temes encaixaven o no? Heu tingut allà discussions acalorades?
No, això, de cap manera. No, al final... sempre intentem això, que la idea estiga per damunt de tot, però moltes obres encaixen amb aquesta idea. Per exemple, hem començat amb l'arabesc de Debussy, que ha sonat al principi d'aquesta entrevista.
I ja està sonant, podem pujar mica, a veure. Que aquí la sentim més a piano.
Claro, que és una obra original per piano. Sí. Debussy s'hi va conèixer el saxo i va compondre una obra per saxo, per encàrrec, que bé, és una obra que està bé, que es toca habitualment, però no l'hem agafat, és una obra per orquestra i saxo, nosaltres hem agafat aquesta que és per piano i bé, hi ha adaptacions per saxo i encaixa perfectament, no?, en aquest món una mica oníric, no?, de somnis i tal, que aboca aquesta obra de Debussy, vull dir, també la tocarem. I és una obra d'una època que saxo ja existia, però Debussy no li va compondre més que coneguem una obra que no és aquesta, però bé, encaixa dins aquesta època.
Exacte. Clar, és d'una versatilitat espectacular aquest instrument, perquè bé, trobar que encaixa en repertoris clàssics de jazz, perquè no us hi heu posat, però en rock també, no? És un instrument que encaixa pràcticament en tots els estils, no? Saps?
Clar, nosaltres partim de clar. Per això dic que és una música entre dos mons, perquè aquest instrument realment està entre aquests dos mons, entre la música clàssica i la música moderna. Podem dir que és el darrer instrument clàssic que es va inventar, que es va desenvolupar. Després ja van venir guitarres elèctriques, tots els instruments ja més moderns, i també és el primer instrument modern, perquè quan el jazz es comença a desenvolupar per Nova Orleans, al final agafen instruments de bandes militars que havien quedat abandonats per allí, trompetes, saxos, és a dir, que era... I, diguem, l'adopten en el nou llenguatge que acabarà esdevenint el que és actualment el jazz, no? Al final ve venia de que bandes militars els havien deixat per allí abandonats o malament i ells els agafaven, no tenien diners, i això és el que havíem de tocar, doncs tocam això.
Però és apassionant, no? Com un instrument el podem, ara, en aquesta època actual, relacionar indiscutiblement amb un gènere com és el jazz, sí. I en el seu naixement, vaja, doncs com tu deies, és que n'hi havia nascut el jazz, no?
No, que va. De fet, el primer gran èxit, quan comences gramòfon, a gravar i a vendre enregistraments, estan parlant de finals del segle XIX, principis del segle XX, el saxo ja té doncs, els seus 50-60 anys, no? Una de les obres de saxo que s'enregistra i que més es ven és el Carnaval de Venècia, les variacions del Carnaval de Venècia, que la tocarem, no?
Que també ja.
I és, al final no deixa de ser música de l'estil de Paganini, que era violinista, ell feia variacions sobre el Carnaval de Venècia, sobre qualsevol cançó de l'època, i diguem, i té unes variacions sobre el Carnaval de Venècia per violí, n'hi ha per flauta, n'hi ha per trompeta, molts de compositors van fer variacions, i n'hi ha una per saxo, que es va compondre res, el poc temps de que el saxo estàs inventat, no?, per Jules de Merseman, i realment aquesta obra, que és del 1866, és una de les primeres que és un èxit relatiu dins la música enregistrada perquè és de les que més s'enregistra quan el 1900, 1890 molt, 1900, comencen a vendre's enregistraments i aquella obra continuava estant de moda.
El primer número 1 de saxo.
El gran hit del saxo,
exacte,
sí.
Exacte, el primer greatest hit de saxo i de
podem també dir que és aquesta i bé, la tocarem, sí.
També,
Sí.
Algun altre greatest hits d'aquests que jo crec que a la gent també li agrada anar als concerts i reconèixer sa música i segur que ho faran, amb aquest... Amb aquest tema d'en Debussy, segur?
Sí, bé, una que és molt coneguda, que també m'ha adaptat, que no és original per saxo, és l'ària de les Baquianes Brasileiras d'Héctor Villalobos.
Que mira, que justament abans parlàvem amb Nelisa Ortiz i en Carlos Vesperinas, de les
Exacte,
Baquianes
Brasileiras.
Exacte,
perquè ells crec que les interpreten, crec que fan totes.
Sí.
Nosaltres hem seleccionat un tema només, és de l'ària, que és molt famós, que és per 8 violoncels i per cantant. Nosaltres el farem amb saxo i piano.
Quina meravella que en tan pocs dies el públic eivissenc pugui escoltar aquestes dues versions. Quin luxe, no?
Sí, de fet, per saxo, jo la vaig descobrir gràcies la primera volta que la vaig escoltar, aquesta obra que és conegudíssima, la vaig escoltar amb una versió per saxo soprano i orquestra de Bradford Marsalis.
Fixa't.
Clar, dius, Bradford Marsalis, gran saxofonista de jazz, té un disc clàssic de l'any 1990 i algo, en què es dedica a fer versions, i aquesta és una d'elles, la Baquiana Brasileira, el número 1, amb saxo soprano i... I això vull dir que fins i tot els jazzistes més renombrats del món en algun moment han fet un disc clàssic o li han dedicat un part del seu temps.
Home, en realitat tothom veu, no?, d'aquesta tradició clàssica, no?
Clar, clar, i ja t'he dit que fins i tot els primers saxofonistes populars que nosaltres també tocarem una obra seva, no?, que va ser Rudy Widoez, com qui diu, que feia música de ball, valsos i ragtimes, al final bevia d'aquesta tradició clàssica europea, feia valsos. Valsos d'estil molt, molt divertits i ben tocar amunt, però vull dir que era aquesta música d'entreteniment però que al final havia de ser tradició europea i dels valsos i polques i la música de ball.
O sigui que jo crec que el concert d'avui, d'aquest Class Sax, serà també una mica un viatge, no? Tindrà aquests moments més de tradició, no?, però també moments divertits, com ara ens comentaves, no?
Exacte, sí, ja t'he dit que estem entre aquests dos mons, hem seleccionat peces que encaixen dins el món més clàssic i més modern, però en clàssic, una mica per respectar una mica aquesta idea d'aquest instrument que, com deia al començament, que volia ser clàssic quan va néixer i que després va trobar que, bueno, que tots els seus germans grossos ja tenien sa carrera feta i ell va fer el que va poder i després es va especialitzar en altres coses.
Quina meravella, quina meravella. I serà també una mica didàctic? Ets d'aquests músics que explica també durant els concerts en aquesta nova proposta, en aquest Class Sax? També hi ha una part passada didàctica?
Didàctica, no ho sé perquè no es tracta de fer una conferència, però sí que es marca de la casa, des que actuam en Joan Ballesteros i jo, de que tots els nostres concerts, entre peça i peça, te contarem alguna cosa.
I que
tinga relació amb sobre acabar a continuació i que te la justificarem d'alguna manera. Vull dir que nosaltres vam començar fent Sax and Love, que va ser el nostre primer,
sí.
i vam revelar el secret de l'amor, que òbviament només el saben les persones que hi van ser, però vam revelar el secret de l'amor entre peça i peça, ara tocarem aquesta per això altra, i al final anàvem construint una història que, bueno, va tenir cert èxit, vam fer bastants de concerts, després vam fer Sax and Life, que diguem que vam explicar el sentit de la vida, cosa que també està bé, perquè molts de filòsofs ho han intentat i realment només hem resolt nosaltres, només nosaltres ho hem resolt, i ara ens hem canviat una mica de concepte, però al final la idea és la mateixa, és a dir, tocarem una obra, però no sortiran dos senyors ahir i tocaran i s'aniran, sinó que anem a buscar una mica aquesta complicitat i que entengues una mica per què hem posat aquesta obra i no una altra i la disfrutis una mica més.
Exacte. Recordem, tothom, Class Sax, música entre dos mons per saxofon i piano. Avui, 8:30 de la tarda, Can Ventosa, les entrades ja es poden comprar també a Eivissa.es, tenen un preu de 12 euros, així que tothom a gaudir i a aprendre amb en Pere Prieto i amb en Joan Ballesteros. Un plaer, com sempre. Torna aviat, Pere, que això és que teu, ja ho has dit.
Bueno, quan me convideu i quan tinc alguna cosa que contar, també va venir per venir, tampoc. Però
tu
sí.
Vine quan vulgues.
Molt bé,
que
moltes gràcies.
Que escoltam ara per acomiadar-nos i per ja entrar en el final del programa.
Bé, crec que hem seleccionat un moviment del concert per a oboè i orquestra de Marcelo. No hi ha versió per saxo, almenys no l'hem trobat aquí enregistrada, però existeix, però el posarem en oboè original. Imagineu-vos que allò és un saxo i ja està.
I si no us ho voleu imaginar i ho voleu sentir, aquesta tarda, 8:30, Can Ventosa.
Exacte.
Pere Prieto, un plaer, company.
Gràcies.
IB3 Ràdio és cultura.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
L'agenda.
12:58, ja tornem a ser aquí, estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, i abans d'acabar el programa d'avui, en aquests últims minutets, repassem l'agenda cultural del dia. Ja tenim aquí Anna Nieves, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Vila per assistir a la inauguració de l'exposició Sentiments de Agustí Benegas.
La nostra sala acull aquesta mostra de pintures en què la força del color, la matèria i la intuïció es fonen per transmetre emocions. La inauguració és a les 8 de la tarda i l'exposició es podrà visitar fins el 8 de novembre.
També a Vila, aquesta tarda comença una nova edició del Seminari Cicerone que organitza el MAEF.
Sí, comença amb una conferència de l'escriptor, comissari i gestor cultural Enrique Juncosa, titulada La situació de l'art actual. Serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa.
Exacte, del MAFE, no del MAEF, del MAFE, del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa. Acabem a Santa Eulària per escoltar el contacontes La Biblioteca de los Cuentos Revueltos, a càrrec d'Anna Maritza Tejecuentos.
L'activitat està adreçada a infants a partir de 3 anys i començarà a les 5 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Santa Eulària.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
I en aquest programa tan musical que ens ha quedat avui, no podíem acabar d'una altra manera, escoltant una mica de música, aprofitant per felicitar la cantant estatunidenca Diane Reeves, que avui fa 69 anys. Ens acomiadem avui escoltant aquest 32 Flavors, d'una de les millors cantants de jazz dels nostres temps. Ho deixem aquí, demà tornem a les 12:04 a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda, fins demà. Because